perquè és una posició que tampoc va molt sobrat d'efectius i crec que li pot anar bé les condicions que té, però vaja, el dia a dia ho dirà.
Jo vaig veure en directe un dia el dia de l'Argentina-Mèxic. El que passa és que aquell dia va ser un partit molt difícil per ells, perquè Argentina pressionava molt i Mèxic es va passar tot el partit tirant pilotes endavant. Sí, a més, tirant-li pilotes als davanters, que no podien arreplegar ni una, que va ser un partit molt criticat pel Tata Martino. El que passa és que Mèxic va defensar bé aquell dia. Va defensar bé i va mantenir el 0-0 fins que Messi va desencallar una vegada més fent aquell gol de... Crec que va ser de fora l'àrea.
Sí, un xut brutal de fora l'àrea.
Aquell xut
creuat. Però la segona part, ja ben entrada la segona part.
Sí, la segona part. I allà jo crec que Argentina reneix, perquè aquell partit estava molt encallat i si Messi no fa aquell gol, vés a saber tu què hagués passat, però en general aquell dia Mèxic va viure bastant còmode fins al gol de Messi.
Fixa't a l'Espanyol, hem fitxat a tres centrals, Calero, que va costar 8 o 9, Cabrera, que en va costar 10, i ara tornem a fitxar un altre central que en costa 8, eh? O sigui, anem fitxant centrals, eh?
Sí, però això és un clàssic dels equips catalans, perquè el Barça també li recordo, no? Anar fitxant centrals i laterals.
Sí, que va fitxar en Barba i després va Raúl de Tomàs, vale, sí. Però, escolta, mentalitat de fitxar jugadors d'un altre perfil, perquè abans la Pedrera de l'Espanyol, centrals no en feien falta, eh? Sí, els tenies de tots els colors, eh?
Pochettino veu fitxar Pochettino.
I ara en tens quatre de centrals, eh? Calero, Sergi Gómez, Cabrera i Simo. I ara fitxes un altre central. I diuen que volen un lateral. Escolta, a mi m'agradaria que parlessin d'una altra cosa.
De fer gols, no?
Potser. De Denis Suárez, de coses d'aquestes, no? Yeah. D'un altre perfil. Però no, anem perfil, anem enrere. Però bueno, és així.
Tu, Toni, el tens vist? O pel Mundial l'has vist, què et sembla?
L'he vist al Mundial, amb la selecció i algun partit així amb el Monterrey a la Champions con CACAF. El Monterrey és un equip que els darrers anys és molt important al futbol mexicà, dels equips que ha aconseguit traslladar el centre de gravetat de Mèxic des de la capital fins al nord. Llavors no ve d'un equip menor, ve d'un equip molt, molt important que ha guanyat molts trofeus, és a dir, ben palmarès, ha guanyat, sap el que és guanyar, això és bo. Però bé, al final cal veure com s'adapta al futbol europeu, assegura molt control del joc aeri, tant en defensa com a nivell ofensiu, és dels que guanya les pilotes per dalt, és agressiu per atacar les pilotes en joc aeri, però transmet certa serenor. Llavors bé, és un futbolista molt, molt interessant. És cert que en aquest cas a mi també em sorprèn que no es parli més de l'àrea ofensiva en el cas de l'Espanyol, però la defensa s'havia de reforçar. És un equip que, a més, amb el debat de la porteria encara obert, crec que li cal també fer-se fora en defensa, sobretot perquè són alguns dels elements en els quals destaca l'estil de joc de l'entrenador de l'Espanyol, que normalment els seus equips defensaven molt bé, i aquest any no ho estàvem acabant de veure.
Tindrem temps de parlar encara del derbi futbolísticament, no? I a més, quan parlin els entrenadors dissabte, no? Tant Diego Martínez com Xavi, potser tindrem algun element més o alguna pista més de com pot anar aquest derbi. Avui hem sabut que l'àrbitre serà Mateu Laoz, Damià.
Sí. Mateu Laoz xiularà el derbi. Mateu, que ve de xiular el Mundial. El seu últim partit va ser l'Argentina-Països Baixos de quarts de final, partit que el va descartar definitivament per la final, seguríssim, un partit carregat de nervis, polèmica i tensió, i el que el va descartar van ser, segur, aquestes declaracions de Messi a la finalització del partit.
No quiero hablar del árbitro porque después, viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás. Seguía, te sanciona por partido, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que rever eso. No puede poner un árbitro así para esta instancia del partido, para un partido de tanta semejanza, tan importante que el árbitro no esté a la altura.
És brutal, vinga, és brutal.
Amb la mà oberta, eh?
Sí, sí, la clatellada de Messi.
Però a l'Argentina, no?
No es poden queixar.
Vull dir que no va perjudicar res, no? Vull dir, el seu tarannà ja el coneixem,
no, el
però
que
no,
passa, el que
no em va semblar decisiu en el marcador.
Els va molestar molt l'afegit, de 10 minuts, que després Weghorst marca el 111.
Sí,
marca l'última jugada.
Després, en el partit, en la continuïtat del partit, si va beneficiar algú va ser els argentins, però bé, el que fa Mateu, que no deixa content a ningú, no. És l'habilitat aquesta.
És difícil, la història, eh? Messi amb Mateu ja venia d'allà.
Sí, clar, ja el coneix, evidentment.
Ja el coneix.
Bé. Doncs bé, directe al derbi, Mateu Laoz, El Bari serà Jaime Latre. Mateu, que ha xiulat fins ara 3 derbis entre Barça i Espanyol, sempre victòria pel Barça. El primer la temporada 2014-2015, 0-2 a Cornellà. El segon, la 16-17, 4-1 al Camp Nou. I el tercer i últim fins ara, un any després, temporada 2007-2018, tornada dels quarts de final de Copa, victòria també del Barça, 2-0 al Camp Nou.
Esperem que no sigui protagonista l'àrbitre, no? Que es vegi un bon partit.
Ah, jo d'entrada, el Toño, escolta, la primera jugada, penal a favor de l'Espanyol. No sent penal.
No. I Jaime Latre, des del Bar, no
diu res. Des del Bar no diu res, tu. Va, 0-1 i cap a casa, tu.
No, poca broma, que ara estic recordant, primer que Xavi debuta en un Barça espanyol, sí. Que el Barça guanya 1-0 i de penal i patint, no? Era aquell Barça encara traumat.
El no penal a Memphis.
El no penal a Memphis, sí. I després, li recordo l'últim derbi al Camp Nou, RDT en té un... I Dimatam tenen unes per guanyar, no?
Dimatam va tenir una.
Sí.
De cap.
O era aquell. Va ser aquell, l'1-0 del Barça, va ser aquell, no? Que l'Espanyol va poder guanyar perfectament.
Sí, em sembla que sí.
És aquell debut de Xavi.
És que no tornen a jugar més.
Clar. El Camp Nou no tornarà a jugar.
Va ser la temporada passada.
Sí, va ser el remat
de... Tipo el 20 de novembre, crec que va ser. Sí, o després sí, sí, sí. L'aturada d'aquella selecció.
El de Raúl de Tomàs, que remata de cap i la tenia tota i la va tirar fora de... i l'altre de Dimatà davant de la porteria sense porter, va tenir 2 o 3 de clara, sí, sí.
Sí, sí. Bé, per cert, atenció, l'Espanyol s'ha convertit avui en el primer club de la Lliga Espanyola que ja permet pagar amb criptomonedes.
Això pel Solsona.
Què no sé sembla? Ni el que és, això.
Es poden fer, no, això és veritat, Es poden fer compres a la botiga online amb criptomonedes, perquè l'Espanyol ha arribat a un acord amb CryptoSnack, que és un patrocinador blanc i blau des del maig, i han signat un acord per 3 temporades fins al 2025 perquè es pugui pagar amb criptomonedes, de moment, a la botiga online, i està previst que en un futur també es podran comprar entrades i abonaments per aquesta via, les criptomonedes. Bé, jo no sóc un entès de les criptomonedes.
No.
No,
jo tampoc. L'Àlex sí.
No, sí.
Tu tocar que l'he fixat, no?
Aquí tocar la butxaca una mica.
Ja està, no? Molt bé, Dami, va, alguna cosa més de l'actualitat del Barça?
Sí, que després de rebre l'Espanyol i abans d'anar a jugar al camp de l'Atlètic de Madrid, el Barça tindrà partit de Copa el dia 4 a les 9 contra l'Intercity, partit que es disputarà finalment el José Rico Pérez d'Alacant, estadi amb capacitat per 30.000 espectadors, és el camp de l'Hèrcules. El camp de l'Intercity té una capacitat per tot just 4.000, el club ha demanat permís a la Generalitat Valenciana, que ha acceptat la demanda del club, i la Federació Espanyola també ha autoritzat el canvi. Per tant, dia 4 a les 9 de la nit, Intercity i Barça al José Rico Pérez d'Alacant.
Molt bé, doncs a veure com li va el Barça i com li va l'Espanyol, no? Que hi ha un Espanyol Celta i el Nàstic, que hi ha un Nàstic Osasuna també en aquesta ronda de Copa.
Sí, bueno, els dos equips de primera que quedaven els hi ha tocat, Espanyol i Celta, però no és un mal partit.
A casa, l'Espanyol, partit únic a casa.
Sí, però contra un equip de primera, a jugar bé a futbol, veurem amb el nou entrenador Carvajal, o algo així es diu, l'entrenador del Celta.
Bueno, Carvajal, sí.
Carvajal, amb Coudet era un equip imprevisible, que igual marcava 4 gols si sortia bé, però que perdia 3-0 si li anaven malament les coses, bastant ofensiu, i ara potser el nou entrenador doncs ha donat un passet enrere, perquè veient que els estan fent molts gols, potser ha dit, tirem una mica enrere, que ja tenim jugadors després per arribar, no? Bueno, pot ser un bon partit, pot ser un bon partit, ja veurem el que passa, jo espero que sigui l'Espanyol, però és un partit atractiu, no és un partit d'aquells lletjos que dius, és que ve, no sé, un equip d'aquests que no fa gaire gràcia, doncs...
Bé, a priori sí, és més complicat potser el del Barça, no?, que 4 de gener anar-te'n allà a Alacant, no, a jugar contra l'Intercity...
Jugues al camp de l'Hèrcules, ja d'entrada ja són les dimensions, el terreny de joc...
Ja, però si no te'l pren seriosament, ja t'han fotut l'aigua a casa, aquesta gent. El Barça ha patit amb l'Eivissa, va patir amb el Linares, vull dir, aquestes últimes eliminatòries...
Depèn del camp que vas... Depèn de les dimensions del terreny. Si tu vas al camp del Cacereño, amb el camp com estava, i vas al camp de l'Arenteiro, el camp com estava, i o et poses les piles o pateixes.
Que t'ho digui l'Agut, que va anar indirecte.
No, vaig escoltar, sí.
No, el camp del Cacereño...
I va al Madrid, ara?
En els sots que hi havia al camp i poses el tió aquest que tenim aquí sobre la taula i li veus la barretina per poc, perquè hi havia uns sots que feien més d'un pam. Ara, jo repeteixo el que vaig dir en directe, que el Girona no es va mereixer res que no fos l'eliminació en aquell partit contra el Cacereño, perquè després del 2-1 podria haver-ne fet un parell o tres tranquil·lament l'equip extremeny, mentre que el Girona no va tenir cap ocasió. Però sí, sí, jo és el camp en un estat més dantesc que he vist, i no és cosa del Cacereño, perquè va haver uns aiguats terribles a Extremadura abans del partit. No és un club professional i, per tant, no tenen els mitjans que tenen d'altres clubs per tenir les gespes en bones condicions. Però, és clar, l'estat d'aquell terreny de joc, déu-n'hi-do, era difícil aguantar-se dret. Imagina't córrer amb el cap aixecat, intentant conduir la pilota i triar la millor opció per combinar. És que era gairebé impossible.
Que això del Mas, no? Duríssim, camps així.
Home, sí, 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 perquè s'igualen les forces, i si tu has de proposar, i si com el dia el Girona, doncs has de revertir el marcador, doncs encara difícil, però vaja, però és la gràcia, no?, que té aquesta competició, que vas al camp del dèbil, que, bé, jugues en el seu terreny de joc, i sí, és un punt que has de sobreposar-te. El Dani ho veia molt clar, el tema del Barça, jo no ho veig tan clar, a priori no ha de tenir problemes, però vaja, és un dels components aquest, posar-se en el partit. Els rivals ja saben que és el partit de la seva vida, que hi ha el camp que hi ha.
Tu que segueixes tot el futbol, totes les categories, clar, el Barça Atlètic ja ha jugat, no?, amb l'Intercity, clar.
I el Cornellà. Sí,
i el Cornellà, sí, i el Sabadell, sí, també, clar, i el Nàstic, no?, està el grup de la primera ref, primera, no, Toni?, ref, sí. Aquest Intercity.
Sí, sí. Ah, sí. Sí, 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 està el grup, mateix grup, juga normalment a Sant Joan, que és aquesta població on va créixer. Contra el Barça, bé, diria que l'Atlètic va perdre, parlo a memòria ara.
Van empatar.
Sí. I, de fet, hi havia molts rumors darrerament, parlo de rumors, però en el món del futbol modest de primera federació es parlava que, recordem, que és un projecte totalment artificial. És a dir, si algú pot trobar un aficionat de l'Intercity que no sigui un familiar d'un jugador, que m'ho digui, perquè no existeix.
Bueno, són dos clubs amb menys història de...
No en té, és creat fa menys de 10 anys.
A Madrid, per un grup, o no?
Són empresaris de Madrid que tenien interessos a la zona d'Alacant, decideixen invertir després de tenir negocis en de noves tecnologies, compren la plaça del Sant Joan, que és un equip d'una població a la vora d'Alacant, i comencen a aconseguir ascensos. Tenen a Juanfran, l'exjugador de l'Atlètic de Madrid en la direcció esportiva, a Sibiero com a entrenador, però el que es deia és que ja començaven a anar una miqueta curts d'efectiu. Perquè, clar, han gastat molt per pujar aquí i, clar, costa mantenir una maquinària a la primera federació, que és una categoria molt deficitària, que està molt mal parida, i hi havia com certs rumors de que els costaria acabar la temporada a nivell econòmic. Per tant, entenc que el pas de passar al Rico Pérez també té com a objectiu omplir una mica la caixa i poder mantenir en vida aquest club, que és totalment, doncs, una aposta d'uns empresaris. És un club que socialment no existeix. De fet, sap molt de greu veure que l'equip gran de la zona, l'Hèrcules, està una categoria per sota patint. És realment una mostra a vegades com funciona el món, no? Clubs absolutament artificials estan per sobre i clubs en tradició estan empunçats.
De fet, aquesta eliminatòria segur que els va molt bé, perquè potser els salva la temporada, perquè a mi també m'havia arribat això que diu el Toni, que potser hi havia impagaments o que no podien arribar al que havien promès a principi de temporada, i aquesta eliminatòria contra el Barça, traslladar-la a un estadi amb capacitat per 35 o 40 mil espectadors, no dic que l'omplin, però si hi ha una bona entrada, aquesta caixa probablement també els ajudarà a poder arribar a satisfer els compromisos que havien adquirit a principi de temporada en una ciutat que ja va tenir, recordeu-ho, fa 10-15 anys o 20, l'Alicante, que va ser aquell altre club artificial, sí, que també va competir contra l'Hèrcules, crec que en aquest cas fins i tot a la segona A, va arribar a competir, i un club al qual també s'hi van abocar molts calés.
És el club Intercitizen, no? L'Intercity seria o no?
Sí, seria.
O sigui, algun aficionat, com diu el Toni, perquè realment ha de ser impossible
trobar impossible.
Uns aficionats.
Totalment.
No ha hagut els Intercitizens, no?
Sí, home, però els Citizens de debò són els d'una altra banda.
Bueno,
però
ja,
si
però dic, seria el més semblant, no?
Escolta, entre ciutats, no, vols dir?
Gràcies per l'assistència, perquè ara volem parlar de la Premier. M'ha durat perfecte.
El Boxing Day,
sí. El Boxing Day, sí. T'agrada o no, el Boxing Day?
Sí, vaig veure una estona del Brentford Tottenham.
Bé.
Que era bona hora, era el primer partit. Allò estava veient el David Raya allà una estona.
Home, que va anar a Espanya. Sí.
Va parar.
Molt bé, Dami.
Vinga.
Va, fins demà,
fins demà.
Demà més. Un quart d'una de la matinada. Ara anirem en directe al Brasil, amb el corresponsal de RAC1, amb el Pau Ramírez, per saber l'última hora de l'estat de salut de Pelé. Abans, però, vinga, va, una mica de música anglesa. aquests dies és un clàssic de Nadal i de Sant Esteve, el Boxing Day. De seguida parlarem del Manchester City, que juga demà, però abans ens hem de fixar en el Manchester United, aquest rival del Barça a l'Europa League d'aquí a un mes i mig. Com li ha anat al final? Ha acabat guanyant?
Sí, sí, 3-0, n'ha fet un altre, ha marcat fred l'últim gol, 3-0 solvent, en podrien haver estat 6 tranquil·lament, Rashford, Martial i fred, 4-3-3 de Ten Hag, se'ls nota alliberats sense Cristiano, això ho comentàvem amb en Solsona a la redacció abans d'entrar a la tertúlia, i m'ha fet la sensació que per fi juguen com un equip. No és que sigui una acumulació de jugadors i que uns fan una cosa, l'altra, em sembla que comencen a ser, no és per treure's el barret quan es va jugar, però comencen a ser un equip que sap més o menys què és el que fa i s'ha convertit, si no em fallen els números, en l'equip que ha fet més gols a la contra de moment a la Premier, amb un dels que han fet avui, ja en són un total de 6. Casemiro ha fet bon partit del mig del camp, acompanyat d'Eriksen i de Bruno Fernández, però el nom que destaca és Rashford, que a banda d'estar rapidíssim, com sempre, i d'haver tornat amb bones sensacions del Mundial, ha estat clarivident, ha donat una assistència i ha fet un gol. El primer, per cert, abans que parlàvem de Cristiano, el United intentarà reforçar-se a l'atac al mercat d'hivern, això evidentment afectarà l'eliminatòria contra el Barça si és que acaben incorporant un davanter. United a banda, avui també Chelsea 2, Bournemouth 0, el United és cinquè a un punt de la zona de Lliga de Campions i abans de jugar contra el Barça té Lliga, Copa i Copa de la Lliga, això de moment, perquè potser queda eliminat i només té Lliga, però ja ho veurem, i compta perquè dies abans de l'anada al Camp Nou, del 16 de febrer, té partits de Premier contra el Manchester City i l'Arsenal, ni més ni menys.
Fa pujada, el calendari pel United. 16 de febrer, és que res, queda un mes i mig, ja tindrem temps de parlar-ne amb calma, d'aquest retorn del Barça a l'Europa League, amb aquest partidàs en aquesta ronda de setzents o ronda prèvia als vuitens, que és com li diu oficialment l'Europa League. El United que arribarà finet, doncs, aquesta eliminatòria contra el Barça, i el City que ja no es pot permetre més ensopegades perquè l'Arsenal s'escapa, s'està disparant l'Arsenal.
És que l'Arsenal està fent un inici brutal, 40 de 45, però no és només aquest bagatge, no són només números. Veus la remuntada d'ahir contra el West Ham i és un partit que guanyen jugant bé i, a més, amb una sensació de ser un equip molt fiable. 40 punts de 45, líders seguits del Newcastle amb 33, 32 pel City, 30 pel Tottenham. Recordo que el Newcastle des de fa 19 anys no estava entre els dos primers de la Lliga, amb els diners de l'Aràbia Saudita i Eddie Howe a la banqueta, i són, i d'altra banda, el City té un partit pendent que no sabries dir-me contra qui és, Emilian.
Contra l'Arsenal a l'Emirates.
Això és correcte. Per tant,
que l'ha de guanyar si vol aspirar a la Lliga, perquè si no...
No, clar, però imagina't aquell partit quan es jugui, si les distàncies més o menys es mantenen, a banda de l'espectacle futbolístic que pot representar veure un partit entre aquests dos equips. Això arribarà més endavant. De moment, demà el que toca per tancar la jornada de Sant Esteve, del Boxing Day, només queda un partit, el de demà, entre el Leeds i el Manchester City. Diu Pep Guardiola que veient com va l'Arsenal no poden permetre's més ensopegades.
Hauria preferit un altre rival per tornar després del Mundial. Els números diuen que és l'equip més agressiu de la Lliga i no et deixen temps per pensar. Has de ser molt precís i oferir la millor versió contra ells. L'Arsenal està molt fort i els equips que venen de baix pugen amb força. Hem d'estar alerta perquè si la distància es fa més gran serà molt difícil agafar-los.
Això és el que explicava Guardiola pel que fa a la classificació. També li han preguntat per la tornada dels internacionals, perquè serà el primer partit en el qual reprendran la competició domèstica després de la disputa del Mundial, on el City tenia molts futbolistes.
El que he vist des que han tornat la majoria de jugadors és molt bo. Han arribat molt bé i els que han jugat al Mundial arriben molt millor de ritme que els que s'han quedat aquí. Avui hem parlat i hem dit que ens hi hem de posar una altra vegada. Back to the
business. Aquest serà un gran element de debat aquests pròxims dies, Àlex, no? Com tornen els del Mundial, els que s'han quedat aquí, els que han fet pretemporada, els que han fet un estatge o els que no. S'ha pogut gaudir del Boxing Day aquests dies, Sant Esteve?
Sí, vaig veure el Liverpool ahir, avui Chelsea i el United fins que he vingut cap aquí.
I demà veuràs el City, no?
I demà veuràs el City, per suposat. I sí, ja hi haurà temps per parlar d'això, però crec que és molt interessant el que diu Guardiola. Segurament aquestes primeres setmanes o aquest inici de retorn portaran més ritme els jugadors de Mundial, però jo crec que els que venen de Mundial després tindran una petita davallada i potser els que han estat aquí estaran més frescos.
Temporada estranya. Del United, pel poc que has vist, sí? Sembla un equip
partides
més compacte.
Partides de Rashford, molt superiors avui. M'han agradat, però clar, del mig del camp cap endavant tenen tenen, fixa't, Casemiro, després tenien Eriksen, Bruno, Martial, Rashford, i Anthony, i després entra Garnacho, i bueno, tenen molt talent.
Sí, que el Barça serà complicat, bé, ja veurem què passa d'aquí al febrer. Ah, però...
serà un partit gran, sí, sí, i tinc la sensació aquesta, no?, que sense Cristiano comparteixo això, que van tots a una.
Tu, Toni, que sé que t'agrada molt també el futbol internacional.
Sí, 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 òbviament aquest, el Boxing Day és una tradició que fa una mica d'enveja, perquè al final uneix el futbol amb les festes, aconsegueix crear un ambient molt festiu molt, molt bonic als estadis. Entenc que òbviament als futbolistes els hi complica molt, molt la vida el fet de no poder tenir vacances, però pels aficionats realment són unes festes que fan molt de goig. I a nivell esportiu, moltes ganes de veure el partit de Manchester City demà al camp del Leeds, perquè el Leeds no acaba d'estar bé, però pel City, com bé dèiem, no pot fallar, i tinc moltes ganes de veure com està el nostre amic Haaland, que l'altre dia mirava aquest vídeo que vam penjar al City, molt divertit, en què fèiem una mica de broma de com havia viscut el Mundial Haaland, i se'l veia com avorrit, entrenant sol, fent juguesques, tocant per telèfon a De Bruyne, que no li feia ni cas, no? El futbol és tan curiós que fa uns mesos tots ficàvem al mateix nivell Mbappé i Haaland com el rei del futbol mundial, i clar, com Noruega no ha estat al Mundial, ara no parlem del davanter escandinau, fins i tot el nom de moda és Julián, no?, que ha demostrat que sense tenir aquest físic imponent que té Haaland, té una capacitat per marcar gols que fa bona l'aposta que va fer l'equip de Pep Guardiola. Aposta molt interessant realment la Premier League, perquè no només és aquest Arsenal sorprenent, ara mateix està segon al Newcastle, i és curiós el cas del Newcastle, perquè recordem que després de molts litigis finalment va ser comprat per un fons inversor saudita, que en principi hauria de convertir el Newcastle en un club amb un múscul econòmic superior fins i tot al Manchester City, però ja estan segons abans de fer grans fitxatges, és a dir, estan encertant des de la direcció esportiva, i si aquest any ja amb fitxatges, doncs, no sé, els noms més mediàtics ha estat Kieran Trippier, que òbviament no és un futbolista de primer nivell, no. Ja estan segons, atenció amb el Newcastle els propers anys.
Bé, recordarem Isak, no? El gran,
sí,
també?
Està lesionat.
Clar, però Alexander Isak no és Kylian Mbappé, no és Haaland, és a dir, no. Tu no vas, els fitxatges més mediàtics que han fet és un lateral de l'Atlètic de Madrid i un davanter de la Real Societat, és a dir, la inversió econòmica encara no l'han pogut fer, la faran a partir del proper any, i ja estan fent bona feina, és a dir, que no podem descartar d'aquí breu, d'aquí uns mesos, escoltar el Pou cantant gols a St. James's Park, com ja va passar en el seu moment fa 20 anys, recordeu aquella derrota de 3-2 amb Faustino Esprilla marcant gols, és a dir, que pot haver un retrobament Newcastle-Barça. M'estic avançant molts mesos, però és que a mi em faria il·lusió veure el Newcastle-Barça.
Home, i Gillespie, aquell extrem dret que va tornar boig Sergi Barjuan quan semblava que no hi havia ningú que pogués ser més ràpid sobre la capa de la terra que Sergi Barjuan, i Gillespie va fer aquell partit amb Esprilla, li recordes més coses, però Gillespie, déu-n'hi-do. Sobre Julián, Guardiola ha dit que està bé físicament i que li pot anar bé per la maduresa que pugui obtenir de cara a competicions amb eliminatòries, sigui Copa, sigui Champions, el que li ha passat al Mundial, que és anar avançant rondes en penal amb gols en moments definitius, que està d'un aprenentatge express per ell, que no ha redescobert cap jugador que no sapigués que ja tenia, i d'altra banda, el debat aquest de com s'està físicament, ja en parlarem, perquè recordo que fa uns dies Mitchell ens comentava que no sabien què passaria, perquè com que no ha passat mai això, s'haurà de veure amb els mesos qui acusa més el Mundial, si és que algú l'acusa, o si els que s'han quedat aquí fent pretemporada, com el cas del Girona, com l'Espanyol i com tants d'altres, doncs després resulta que tenen menys ritme competitiu perquè els altres han quedat els durs del Mundial.
Això no serà immediat, vull dir, no podrem treure conclusions de la jornada del 31 de desembre o del 4 de gener o del 8, això ens haurem d'esperar potser al febrer, a veure quan hi hagi baixades de forma o no. Vols dir alguna cosa i anem al Brasil?
No, del Manchester, sí. És veritat que fa abans del Mundial no era un equip irregular, inconsistent, que no trobava l'entrenador la millor manera de jugar, que Casemiro encara no estava entrant a l'inici, però que hi havia un element que condicionava tot, i a vegades dius, home, un entrenador et condiciona Cristiano Ronaldo, sí, doncs el condicionava, i com que el feia jugar i havia de muntar un engranatge dels altres jugadors, i això no li estava funcionant bé. Quan ha trobat ja els jugadors, amb un Casemiro que ja torna a ser un jugador important en aquesta zona del mig del camp, doncs ara es veu un altre Manchester, ja veus que ara dius, home, ara ja pot competir, perquè jo com el veia abans no tenia cap dubte de que el Barça passaria l'eliminatòria, no en tenia cap dubte, però ara veus l'evolució i dius, home, potser ara li costarà una mica més, no? I amb referència a l'Arsenal, només una cosa, que està jugant fantàsticament bé, que té elements molt determinants, però n'hi ha un que s'està sortint, que és Odegaard.
L'MVP del partit, ahir.
I Arteta també s'està sortint.
Bueno, Arteta també, que va haver un moment que quasi ja el volien fotre fora.
Sí.
I després va començar a reaccionar, eh? Vull dir que el futbol a vegades...
I se'ls ha lesionat Gabriel Jesús per 3 mesos. Veurem si fan algun moviment o no.
Molt bé, home, Premier... A good night.
A good night, a disposar.
A descansar, gràcies. Abans de tancar tertúlia, amb el Padilla, el Dalmas i el Solsona, anem cap al Brasil un moment, amb el Pau Ramírez. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. Quina és l'última hora de l'estat de salut de Pelé? Perquè abans explicàvem, no?, que continua ingressat aquí a São Paulo i que, bé, està molt greu, no? Fins i tot el Santos ja li està preparant fins i tot el funeral.
És una mica un misteri perquè fa 6 dies que l'hospital on està ingressat Pelé no divulga cap nou butlletí mèdic i, per tant, doncs, ens hem de quedar amb l'últim, que deia que el càncer havia avançat i que, a més, tenia problemes renals i també cardíacs. L'únic que s'ha sabut des de llavors és el que ha anat publicant la família, que tampoc ha explicitat, doncs, el que té. Simplement, doncs, han anat posant fotos, sobretot les seves filles, una abraçada amb ell, l'altra, doncs, bueno, una foto de tota la família on Pelé precisament no hi apareixia, que van anar a passar la nit de Nadal amb ell, també el seu fill Edinho, que és entrenador de futbol d'un equip de segona, va anar només a passar la nit de Nadal i ha tornat a marxar, però es diu que tornarà perquè tenen també descans pel cap d'any, i es diu que, doncs, que tornarà a l'hospital perquè la salut del seu pare no és el millor, i per tant, doncs, és una mica un misteri com està. Se sap que està greu, que el càncer ha avançat, però no hi ha, l'hospital no diu res, la família tampoc diu res, per tant, ens hem d'anar, doncs, movent amb el que publiquen a les xarxes socials o el que publica la premsa, que és una mica més, diguem, escandalosa, perquè ja van matar fa 2 o 3 setmanes i pràcticament el donaven per mort, i Pelé, doncs, va revifar durant el Mundial.
Per tant, esperant, no?, a veure si hi ha algun comunicat del seu estat de salut, de si millora o de si empitjora per culpa d'aquest càncer de colon, que l'està afectant també, no?, pel que deies, a d'altres òrgans vitals. Toni, tu que has fet llibres històrics del món del futbol, vull dir, ja sabem, no?, que dir Pelé és parlar d'una llegenda, però potser no en som conscients, no?, del que ha significat pel món del futbol aquesta figura d'un rei.
Sí que a nivell del futbol crec que va molt en funció de generacions, és a dir, les generacions que van tenir la sort de veure per televisió el Mundial dels 70 sí que en són conscients del que va significar Pelé, però tenim normalment la memòria té les cames molt, molt curtes, i cada generació es pensa que els seus herois són els millors. Llavors ara aquí veiem el de sempre, no?, que sempre estem dient, doncs, que Messi és el millor, que ho creiem a aquesta generació, però una generació anterior et diu que Maradona, una generació anterior et diu Atenció Cruyff, la generació anterior et diu Di Stefano, i tothom reivindica el que ha viscut. I sí que és cert que si feu tots l'esforç a buscar a les xarxes socials vídeos de les millors jugades de Pelé, podeu veure que, malgrat la qualitat de les imatges, era un futbolista molt especial. Era un autèntic escàndol, era un avançat als seus temps. I te n'adones que, si, que el que sempre diem, que fer comparacions entre diferents èpoques no té cap mena de valor. Busqueu, per exemple, el cop que el Santos guanya la seva primera Libertadores contra el Boca Juniors a la Bombonera. El nivell de violència dels jugadors de Boca contra Pelé és que és criminal, és de portar-los a la presó. El pagaven de totes formes, cops de puny, cops de colze, els tacs clavats a la cama, i ell marcava uns gols increïbles. És a dir, aquest context de gespes en mal estat, de desplaçaments que eren una autèntica guerrilla, d'una violència molt forta, no aturava Pelé, que al final va ser un futbolista que fa història. Però sobretot, i això segurament l'únic que ho pot explicar bé de nosaltres és en Pau, és que no podem explicar el que és el Brasil actual sense Pelé. Perquè el Brasil era un país relativament jove, tenia 100 anys de vida com a estat independent, i una gran necessitat d'explicar-se al món, d'explicar-li al món, atenció, som grans, som una gran potència, volem fer coses grans, i va tenir 2 grans ambaixadors, que va ser la música i el futbol. Així es va explicar el Brasil al món, així es va demostrar que podia competir, que podia ser gran, i va ser la cara amable d'un Brasil que en ocasions tenia moltes ombres, perquè segurament si només té un però a Pelé és que li va faltar un punt de valor per ser crític també amb els governs de dictadura militar que va tenir el seu país, no? En aquest sentit, ell era un guanyador nat, i quan dic guanyador ho dic tot, és a dir, volia guanyar els premis individuals, volia guanyar títols com a futbolista, volia fer gols, però també volia guanyar calés i signar contactes publicitaris i quedar bé amb tothom, no? Però va ser un futbolista increïble, increïble, i quan arribi el dia les escenes que veurem a Brasil seran gairebé al nivell potser de quan va morir Ayrton Senna.
De Maradona també, o no hi ha tanta bogeria, Toni?
Igual, jo crec que igual. Sí. El que passa és que en el cas de Pelé, per una qüestió d'edat, quan tu mors de gran, segurament es treu falta el punt de dramatisme d'una mort inesperada de jove, que per això ho citava Ayrton Senna, perquè va morir jove, o Maradona va ser relativament inesperat, però serà molt fort el que passarà, perquè és que realment és... amb Pelé s'esvaeix el trauma del Mundial del 50, Brasil es creu guanyadora, es crea el mite del Jogo Bonito, però era un personatge molt complicat, però el que va fer és increïble, va guanyar 3 Mundials.
Sí, sí.
És que els governs de mig món pagava diners perquè fes gira per veure'l. Va ser un apòstol del futbol en el seu moment. Va ser molt fort el que va passar, però clar, va passar en una època sense internet i amb pocs registres gràfics, i per això potser ens queda una mica més lluny. Però si analitzem i busquem aquestes imatges que queden, l'altre dia uns brasilers, crec, no ho sé, crec que era Globo, van fer un muntatge que deien: tot el que faran els vostres ídols, Pelé ja va fer-ho abans. I agafaven jugades de Messi, de Cristiano, de Cruyff, de Maradona, i els ficaven al costat d'una de Pelé en blanc i negre.
Les clavava.
Que veies que feia el mateix, més o menys. Sí. Llavors, clar, va ser un futbolista increïble.
I ho feia sense camps en bon estat, amb botes, amb pilotes que botaven com conills, i amb rivals que et fotien puntades i cops a tort i a dret. Mira, Pau, ara et dono la paraula, si vols rematar això que deia el Toni Padilla, tu que estàs al Brasil, però és que a la taula avui tenim una persona que ha jugat amb Pelé.
Contra
Pelé, sí, vull dir, amb Pelé, sí. Vull dir, en el mateix camp.
Sí, però era què? Al final, sí.
Quin dia va ser, recorda-ho als oients?
No, devia ser l'any 72 o 73, amb un torneig d'aquests que es feien abans a l'estiu, el Trofeo Carranza o Teresa Herrera, em sembla que...
El Naranja,
el de la línia, un d'aquests del Carranza, em sembla que era, que vam jugar contra l'Espanyol, contra el Santos, i el Santos jugava Pelé.
I què et va semblar, tu?
Bueno, que a mi ja em semblava que era... Bueno, és que, clar, és que els que no l'han vist... Per això jo, cada vegada que parlen de Messi, puc estar d'acord amb moltes coses, clar, és que no hem vist a l'altre. Maradona, no? Però és que no has vist a Pelé, amb unes altres circumstàncies, que tot té el seu temps, però les condicions no eren les mateixes. Ni els equips eren els mateixos, ni els companys que tenia, ni els terrenys de joc, ni les garrotades que et fotien. Però era...
Però què feia? Agafava la pilota i
se'n
anava...
més complet.
Se'n anava de tots,
amb tot, amb tot era el més complet. Amb dreta, esquerra. Rematava de cap si li anava. Era de sortida ràpida. Era habilidós de nassos. Era... potent amb cursa llarga. Vull dir, ho tenia tot. Et feia gol amb l'esquerra, amb la dreta, et driblava. Bueno, era... Alguns d'aquests joves que es posin al YouTube i que mirin jugades. I nosaltres vam jugar en aquella època, que després ell, que ja començava a ser ja gran, encara em sembla que va fitxar pel Cosmos.
Sí.
Va anar un parell d'anys o no sé quan, va anar al Cosmos.
Va anar a Nova York, no, Toni? Sí, no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, al Cosmos.
Sí, sí.
El Cosmos va estar un parell d'anys o tres, em fa l'efecte, però ja era un jugador gran, sí, sí.
Molt bé, Pau, i l'Àlex ho vol rematar i tancarem tertúlia. Pau, què?
No, el que deia el Toni és afegir una mica...
Ah, ja l'hem perdut. Just ara que volia afegir això. Doncs tu, Dalmas, què de Pelé? Clar, és que tu i jo l'hem vist al YouTube o per imatges televisives.
Sí, l'hem vist perquè han recuperat partits. Home, brutal, però... Clar, és que parlar després del que ha dit el Dani quan l'ha viscut de prop, doncs seria afegir coses que van de més a més, no? Un jugador especial, un mite futbolístic, algú que han tingut com a referent i, òbviament, doncs, un jugador que és història del futbol. Sí.
A veure com acaba aquesta història de Pelé, que malauradament...
Quants anys té? 80...
Espera, que ara...
4, 85, 83...
2,
2. 83,
82. 23 d'octubre del 40, per tant, ha fet fa un parell de mesos els 82 anys. Sí, sí, sí. Bé, en principi està a la recta final, no?, de la seva vida per culpa d'aquesta malaltia. De moment, però, continua viu, pel que ens explica el Pau Ramírez des del Brasil. A veure si podem recuperar-lo i acomiadar-lo o no. Doncs bé, farem una pausa i si podem després acomiadarem el Pau Ramírez des del Brasil. Escolta, ho hem de deixar aquí, que encara ara vindrà Sandor Martín. Ara entrevistarem Sandor Martín, el boxejador català que ha estat al Madison Square Garden. T'agrada la boxa, Toni, tu o no?
Sí, sí, m'agrada bastant, perquè el meu pare el va practicar,
ah,
i això m'ha quedat d'herència. Sí,
ja tens el nas el tens una mica.
Jo no, però el meu pare sí que el té, creu-me.
El té tort,
eh? I tinc ganes d'escoltar el Sandor, perquè va haver una experiència increïble a Nova York, i que ens expliqui sobretot aquesta decisió final dels jutges, que jo encara no l'entenc, eh?
Sí, sí, va ser bastant polèmic, va ser bastant polèmic el combat al Madison Square Garden. Ara el parlarem al back-to-back avui amb el Pedrol, i abans farem una mica de prèvia de bàsquet, que hi ha hagut jornada a CB i demà jugar al Barça. Us agraeixo moltíssim que heu vingut, després de les festes de Nadal, us veig en plena forma, Àlex Dalmas, Dani Solsona, i a tu també, Padilla, des de la distància, millora't moltíssim.
Ho farem.
Vinga, una abraçada.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Vinga, una pausa, a veure si podem recuperar el Pau i l'acomiadem, i de seguida una mica de bàsquet i el back-to-back amb Sandor Martín.
RAC 1
RAC més 1
RAC més 1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya precisament la nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marvada que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC 1, el grup Arribar i ploure i un regal en forma de cançó obra de Judit Nederman.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells?
Com arriba un camell tot sol a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC més 1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC més 1, RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets.
RAC més 1. Tots som més festes. RAC 1. Només els caps de setmana via lliure.
El basar de les sorpreses.
Il·lustres execrables.
Genís Roca.
Cuina amb Mireia Carbó i Pere Puigverd.
No em vinguis amb històries.
L'embalat de mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Atenció, se fa saber que cada dia de 12 a 1 del migdia hi ha un programa a la ràdio realitzat per una colla de desustanciats i bocalaques.
La competència.
Així se diu el programa, és, sí.
14a temporada.
14 temporades? Estos duren més que un borratxo despedint-se.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Carnuso! Jo ja t'ho vaig dir.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
Vinga, abans de rematar el Tu diràs d'avui, tornem cap al Brasil, que no volíem deixar el Pau Ramírez penjat. Pau, t'hem recuperat. Què deies d'això de Pele i del Toni Padilla?
L'internet, com veus, és de l'època de Pelé, pel que sembla.
Sí.
No, això, que la magnitud del personatge aquí és inimaginable a Catalunya i serà un dol realment molt gran el dia que es confirmi la seva mort.
Molt bé. N'estarem pendents, eh? Qualsevol notícia ens ho fa saber, Pau.
I tant, una abraçada.
Vinga, obrigado, gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu. Ja sabeu que per acomiadar aquest 2022 tornen les recampanades simultànies de RAC 1 i de RAC 105, com ja vam fer l'any passat, eh? D'11 de la nit, el dia 31 de desembre, eh? D'11 de la nit a 2 de la matinada, RAC 1 i RAC 105 rebran el 2023 menjant-se el raïm d'una manera molt especial. Tindrem l'Ernest Codina, l'Albert Bermúdez i l'Armand Maravalle del Matina Codina de RAC 105 i també l'Eulàlia Carrascal de la versió RAC 1 recollint la participació dels oients des de l'estudi. I el Marc Bala del versió RAC 1 transmetent en directe les campanades pirotècniques que han preparat a Roses. amb focs artificials i més sorpreses que coneixerem de primera mà. Així doncs, la nit de Cap d'Any, sintonitzeu RAC1 o RAC 105 per rebre el 2023 amb la millor energia. En total, 3 hores de bon humor, de missatges dels oients, els grans èxits musicals de l'any i focs artificials des de Roses. RAC1 i RAC 105, tots som 2023. No us ho perdeu. Parlem un moment de bàsquet, actualitzant el que ha passat aquesta nit a les lligues femenina i també ACB. Hem de començar amb una bona notícia, Quim.
Sí, i és que el Barça-Sant Feliuenc, tot i haver perdut a la pista del Jairis per 82-71, està matemàticament classificat per la Copa de la Reina, gràcies als altres resultats de la jornada. En canvi, el Cadí la Seu, que ha perdut a la pròrroga a casa de l'Araski, 67-62, diu definitivament a la Copa d'aquesta temporada. I teníem a l'inici del programa dos partits en marxa a la Lliga Masculina ACB, que evidentment a aquesta hora ja s'han acabat. El Real Madrid ha guanyat 80-85 a Bilbao i es manté líder en solitari amb 11 victòries, una més que el Baskonia, que ha guanyat el Lugo, a Lugo, el Breogán. I el Gran Canària ha tombat el València 95-89.
Aquests són els tres primers partits de la jornada ACB. El Barça també pot arribar a les 10 victòries i igualar el Baskonia en aquesta segona posició si demà guanya el Saragossa. Avui Barça TV ha difós una entrevista amb Saruna Jasikevičius amb reflexions molt interessants.
El partit, que serà l'últim de l'any al Palau, arrencarà a les 7 i el tècnic lituà no ha estalviat autocrítica al fer balanç del primer temps de la temporada del seu Barça a la televisió del club.
Para mí la palabra es aguantando, ¿no? No creo que estamos jugando muy buen baloncesto, no creo que hemos sido regulares, pero yo creo que había muchas razones por qué no podríamos ser, lesiones y falta de un poco de continuidad en el equipo es lo que nos ha parado hasta este momento, pero bueno, estamos ahí, yo creo que gente va volviendo de lesiones, gente está entrando en dinámica buena y en semanas que viene, meses que viene, podremos dar este paso adelante.
Autocrític, però també un missatge esperançador, i és que amb les dificultats que està tenint, el Barça es pot mantenir demà segon a l'ACB, hi ha una victòria del liderat del Madrid, si guanya el Saragossa al Palau, i forma part del grup de 5 equips que estaran encapçalant l'Eurolliga amb un balanç de 10 victòries i 5 derrotes. Diu Jasikevičius que l'equip té molt marge de millora encara.
Bueno, yo creo que esta capacidad de sufrir, ¿no?, de sacar partidos adelante, yo creo que como siempre en primeros meses equipos son un poco irregulares, pero bueno, yo creo que lo mejor de todo esto es que estamos muy lejos de nuestra mejor versión y seguimos siendo ahí arriba, ¿no?, peleando por todo, pero para mí con mucho margen de mejora.
Demà, com dèiem, últim partit de l'any al Palau. Encara abans d'acabar l'any, el Barça haurà d'anar a jugar divendres 30 a Belgrat contra l'Estrella Roja, partit de l'Eurolliga. Tornant a la CB, dijous Joventut Betis i divendres Manresa Girona, duel català per tancar la 13a jornada. Per cert, d'Aleix, la penya és notícia avui perquè ha anunciat l'adeu de William Howard, l'aler pivot francès que va arribar a l'estiu i que se'n va havent jugat només un partit amb la penya. Està de baixa des del mes d'octubre per lesió muscular i el club ha arribat a un acord amb ell per rescindir el contracte. El dia, per cert, que les plantilles dels primers equips masculí, femení, verd i negres han fet la tradicional visita i entrega de regals a la planta infantil de Can Ruti i els jugadors del Manresa han fet el mateix a Sant Joan de Déu i a la Masia d'en Pans.
És tradicional, eh? La majoria de clubs catalans que visiten hospitals o associacions amb nens i nenes malalts aquests dies de Nadal, aquests dies festius i també del canvi d'any. Mira, aprofitem abans de fer passar el Pedrol perquè, Quim, n'estàs molt pendent i ja tenim els primers dakarians catalans començant aquest viatge cap a l'Aràbia Saudita.
Doncs sí, podem dir que les expedicions de catalans cap al Dakar han començat aquesta tarda vespre des de l'aeroport del Prat i un dels que ja està volant cap a Aràbia és l'Isidre Esteve, molt il·lusionat per afrontar aquest Dakar 2023 al volant d'un cotxe de la millor categoria. Ho ha explicat abans de marxar el seu flamant Toyota Hilux Teo Plus.
L'experiència que hem tingut al Rally del Marroc i Andalusia ha sigut increïble, no? Amb el nou Toyota Hilux Teo Plus ens permet anar a un altre ritme. Sabem que hi ha 12-13 pilots en condicions normals més ràpids que nosaltres, això és més que evident, no? Però sabem per el que hem viscut al Marroc i quan hi ha una etapa que és complicada i estem acertats, de cop estem amb el Nasser Al-Attiyah, amb el Regi, amb el Sainz, i això és algo meravellós que no podíem experimentar fins ara.
Doncs a veure si té sort l'Isidre Esteve i la resta de catalans que participaran en aquest Dakar i que evidentment anirem seguint a RAC1. Quan arrenca això, Quim?
Dissabte, 31 de desembre, amb l'etapa pròleg.
Doncs mira, per canviar d'any tindrem la primera etapa al pròleg d'aquest Dakar 2023. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Oh!
Back to Back.
Sona la música del Back to Back, el tu diràs. Entrem en territori d'esport nord-americà, com sempre, amb l'Albert Pedrol. Hola, Albert.
Hola, Aleix, què tal, com estàs?
Bona nit, bona nit.
Bona nit.
Heu dit la setmana passada, eh?
Sí.
Bona notícia la que vas donar sobre l'acord entre el Barça i l'NFL i aquest intent de portar NFL al nou estadi, al nou estadi, un cop estigui acabat. Avui, però, parlarem d'un altre aspecte aquí al Back to Back. Parlarem de boxa. Uh-huh. És un esport que no tractem massa sovint i que és molt interessant, perquè, a més, té un nom propi aquestes últimes setmanes, que és un barceloní, es diu Sandor Martín, i fa uns dies va tornar a fer història lluitant per segona vegada als Estats Units.
Sí, el català va aconseguir la victòria més important de la seva vida fa un any. Molts de vosaltres ho recordareu, va ser Califòrnia contra el 4 vegades campió del món Mikey García. I la setmana passada va tornar a fer història, aquesta vegada al Madison Square Garden, l'emblemàtic pavelló dels New York Knicks, malgrat que el resultat no va ser el mateix. Boxejava per classificar-se per la final del títol mundial del superlleuger, però els jutges van considerar que el seu rival, el nord-americà Teofimo López, havia sigut millor als punts. Una decisió que va aixecar molta polseguera, però, Aleix, això no treu que aquí a Catalunya tinguem a tot un campió d'Europa i a tot un aspirant a campió mundial. Té 29 anys, és nascut a Nou Barris i ja sap què és conquerir els Estats Units.
Both scored about 97-93 for your winner by majority decision. El orgullo de Barcelona!
Te da sorpreses.
Doncs tal qual, sorpreses te da la vida. Sandor Martín, amb només 5 anys, ja va pujar per primera vegada un ring, el del Cau Verdun, el gimnàs que el seu pare Rafa va obrir als anys 80, i el mateix gimnàs el que va per ser el gran Ivan Caral, el nostre company tècnic de RAC1, i amb qui sense ell hauria sigut molt complicat pactar aquesta entrevista. Ell ha fet les feines de producció, per tant li agraïm des d'aquí. Escolta, Sandor Martín, campió d'Espanya, campió de la Unió Europea, campió d'Europa i entrada al Prisma Mundial amb un rècord de 40 victòries en 42 combats. Aquest és el convidat que avui tenim al Back to Back.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, eh? La trajectòria de Sandor Martín amb aquesta notícia de fa només uns dies d'aquest combat als Estats Units al Madison Square Garden, i gràcies al nostre company i amic Ivan Caral hem pogut trobar-lo i parlar amb ell uns minuts. Ens fa moltíssima il·lusió. Hola, Sandor, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, com estem?
Molt bé, gràcies per atendre'ns. Anava a dir-te com estàs, no? La primera pregunta jo crec que és obligada, ja han passat uns dies. Com tens el nas? Ja t'has recuperat d'aquest combat?
Bueno, vaig millorar. La veritat que cada cop semblo una mica menys avatar, i la veritat que m'hi trobo bastant bé, tant anímicament com físicament. Per l'únic tema que he tingut i que he patit ha sigut el del nas, però la resta tot bé. Sí, forma... evoluciona favorablement, així que bé.
Forma part de la teva feina, no? I, això, vull dir, els cops...
Tampoc ho tenia massa en compte, és a dir, que el que no és lògic és que t'hi donin un cop de cap al primer assalt, això ja no passa, no. Això sí que no forma part de la meva feina, però bueno, sempre és el risc, no?, de l'esportista, que a més en un esport com aquest de combat, sempre doncs, pots patir algun tipus de lesió o cop que et deixi alguna petita ferida, però no entra dins de les possibilitats d'entrada.
Se n'ha parlat molt, del combat al Madison Square Garden, d'aquesta decisió final dels jutges, no?, amb certa polèmica, tu et vas queixar aleshores en calent. Ara que ja han passat uns dies, què en penses? Creus que hauries d'haver guanyat tu? Continues una mica emprenyat?
No, emprenyat no vaig estar en cap moment, és a dir, jo baixo del ring del Madison i baixo feliç perquè li fan una xiulada monumental a casa seva, i un cop baixat del ring tothom m'està felicitant i dient que jo he guanyat el combat, ha sigut un robatori. Llavors, en aquest sentit estic tranquil, no?, perquè tot el reforçament que he tingut ha sigut molt positiu, i ara passades unes setmanes doncs continuo tenint la mateixa opinió, que va mereixer millor sort. Sort parlant en el sentit dels jutges, no?, que dels tres jutges un ens va donar guanyador i els altres dos perdedor. Un d'aquests dos per una puntuació que va ser un escàndol i que va ser la que va aixecar tota la polèmica.
I independentment d'això, ara deia el Pedrol, dues vegades als Estats Units, no? Amb quin combat et quedes allà als Estats Units? Amb aquest que dius, no?, que moralment tothom et felicitava, o amb l'altre que vas guanyar?
Home, penso que amb el que vaig guanyar, tot i haver boxejat dos cops amb els Estats Units, que un ha sigut amb un 4 vegades campió del món, amb 4 pesos diferents, i l'altre amb un campió unificat del pes lleuger, és a dir, que ja hem boxejat amb dos campions mundials, els hem tractat de tu a tu i els hem superat a casa seva. Llavors, penso que el primer, perquè la trajectòria esportiva del Mikey García era molt més important que la del Teófimo López. El que passa que el Mikey García, per així dir-ho, hi havia gent que considerava que estava cap a final de carrera, i el Teófimo López estava considerat una superestrella, semblava un superhome que matava tothom, i s'ha trobat amb un noi de Barcelona, de Nou Barris, que no l'ha matat.
Sandor, se n'ha parlat molt del combat, per tant, escolta, passem-ne ja a pàgina. Hi ha molta gent que és d'aquí Barcelona, d'aquí Catalunya, i que diu, home, qui és Sandor Martini, i ara per què la gent en parla tant? Tu aquí ets conegut, però també ets molt conegut a nivell mundial en el món de la boxa. Com ho portes, això?
Bueno, la veritat que ho porto molt bé, perquè el fet de ser un esport molt puntual, no?, com és l'esport de la boxa, sempre que hi ha esdeveniments, tothom es reuneix per tal d'assistir a aquests esdeveniments. Llavors, quan viatjo internacionalment, sento el carinyo de la gent, no? Al final, ets un esportista que no tenen costum de tindre't a tocar, perquè al final doncs estem aquí a Espanya i s'aterra als Estats Units i se t'hi mengen a demanar autògrafs, fotografies. Ens ha passat també a Suècia, a França, a Itàlia, pràcticament ja en el nivell que estem, sempre que parlem de boxa i viatgem ens hi demanen reconeixement, i jo molt agraït en aquest sentit, perquè veus que la teva feina es veu recompensada, no? que ja et veuen com un boxejador de talla internacional.
Aquí a Catalunya, però, hi ha molt poca tradició, no? Vull dir que ets una rara avis, no?, començar a fer boxa.
Bueno, el tema és que l'esport de la boxa ha estat estigmatitzat durant molt de temps. Ara mateix s'ha obert a la societat, és un dels esports més practicats a nivell mundial, és a dir, que estem vivint una època daurada a nivell de practicants i d'acceptació social, perquè s'ha vist que es pot practicar sense tindre la finalitat de voler competir. Sempre veiem la punta de la piràmide, i esportistes com jo han ajudat a canviar aquesta imatge, no? La gent s'hi pensava que havies de ser una persona d'un estat marginal que es ficava a l'esport de la boxa, que era lúgubre, per tal d'intentar arribar a ser campió i solucionar la teva vida, i la gent ha descobert que no, que l'esport de la boxa és un esport normal, practicat per gent normal, que l'únic que necessita és sacrifici, que és el que necessita a la societat, i ganes de superar-se, i això a la gent li agrada. I ara mateix, amb el nivell de vida que estem visquent, a nivell de tensions i de pressió social que tenim, la gent necessita alliberar aquestes tensions.
Clar, perquè des de fora pot semblar un esport violent, no? Però tu creus que és un esport noble? Com el definiries? Com el defensaries?
Home, és l'esport més noble de tots. Cap combat, cap esport comença amb una abraçada i termina amb una abraçada. I l'esport de la boxa ho té. La violència és agressivitat no controlada, i això a l'esport de la boxa no passa. No passa perquè hi ha unes normes amb les quals els dos boxejadors, de manera conscient i voluntària, pugen al ring a combatre i intenten, mitjançant l'esgrima a la boxa, saber-ne qui és millor. I tu, dins l'esport de la boxa, pots ser superior per molts factors, però no és gens violent. Ni l'esport de la boxa en si, ni el que envolta l'esport de la boxa. És a dir, que tenim una afició molt sana, familiar, que va gaudir de l'espectacle i que pot anar tranquil·la a veure els esdeveniments.
Escolta, Sandor, tu comences, anem als orígens, tu comences al Cau Verdun, allà a Nou Barris, i comences amb ton pare, no?
Sí.
Vale, espera.
La cuna, todos sus juegos, todo iba enfocado al boxeo, su pasión era el boxeo. Yo evidentemente intenté de alguna manera disuadirlo, porque esto es un mundo evidentemente duro. Yo creo que está para marcar una época dentro del boxeo, y cuando echemos la vista atrás realmente nos daremos cuenta de lo importante que ha sido Sandor para el boxeo español, ¿no? Es decir, es un chaval que ha hecho cosas que son muy importantes, que han marcado el pugilismo, y creo que encima hacen que la gente vea al pugilismo de otra manera, ¿no? Es decir, lejos de los estereotipos que hasta ahora, por desgracia, muchas veces no nos marcaban. Tiene la suerte de vivir su pasión, y ojalá la pueda vivir hasta el final, porque no solamente disfruta del boxeo como boxeador, sino también como entrenador, como manager, como promotor. Sí, realmente le gusta todo el mundo que envuelve el boxeo, y como el flamenco, toca todos los palos.
Què, Sandor, què n'has de dir? Parla bé perquè és ton pare, o diu la veritat?
No, està lo cert. Al final, ja des de petit he tingut una obsessió quasi desmesurada per l'esport de la boxa. És amor pur el que sento per aquest esport, i ara mateix amb la meva vida i amb la meva carrera esportiva només em queda per complir un objectiu, que és ser campió del món. Quan jo sigui campió del món, jo ja hauré complert amb mi. Després, tot el que vingui, agraït, no?, d'haver-lo treballat i d'aconseguir més títols i de tenir títols mundials a la vitrina. Però aquest primer títol, aquest primer pas, sé que segur que no m'aniré de l'esport de la boxa sense ser campió mundial i sense fer història.
Escolta, ens estàs atenent des del Cau Verdun, entenc, no? Perquè aquest xivarri de nens, què vol dir? Que hi ha classe aquí ara de boxa?
Sí, hi ha classe de boxa. Tenim els infants, que tenim aquí una canalla de 20 o 30 nanos de 5 a 8 anys, que ojalà que algun arribi més lluny que jo encara, i està per aquí de fons fent una mica de cridalla. Bueno, venen, saluden, ja saps com són els nens.
Normal, no, però mira, això em lliga amb el que et volia dir ara, no? Tu deies, un esport noble, potser poc conegut, però cada cop hi ha més gent que ho està entenent, no?, que ja no hi ha aquest tabú, aquest estigma a la societat. Notes que a Barcelona, d'on ets tu, o a Catalunya, o no sé si a l'estat espanyol, hi ha un auge, hi ha un creixement, un interès per la boxa dels més petits i de les més petites, també, i de les noies. També.
Això és generalitzat, és a dir, per exemple, el creixement que ha tingut la boxa femenina és exponencial, és a dir, ha sigut una borrada, ha sigut una bajanada, però en general l'esport de la boxa ha crescut moltíssim, és a dir, les grans cadenes de gimnasos estan ficant l'esport de la boxa dins de les seves activitats, classes dirigides, fonaments boxístics, sense contacte, amb contacte, més físic, menys físic, hi ha de tot. La gent, hi ha un munt d'entrenadors, estan obrint un munt de gimnasos, hi ha molta activitat, és a dir, que estem gaudint d'una de les millors èpoques, possiblement, a nivell de practicants i d'acceptació social. Ara el que falta és una mica aquest recolzament institucional i aquest reconeixement social per acabar d'arribar a tindre una gran època d'aurada de l'esport de la boxa. És a dir, volem els poliesportius plens a vessar, volem omplir un Palau Blaugrana, un Palau Sant Jordi, és a dir, això ha d'arribar, això ha de passar, i ha de passar abans de que em retiri.
Jo, per anar acabant, Sandro, només et volia fer un parell de preguntes. Primera de tot és, si ens podries resumir una miqueta, com us prepareu per cada combat, quines són les rutines, sou Rocky Balboa corrent pels carrers de Filadèlfia?
No, segurament no.
No, però clar, molta gent es pensa, hòstia, no, les clares d'ous, anar a córrer, com us prepareu abans els combats?
Atrapar gallines, no?, totes aquestes coses.
Sí, exacte.
El tòpic, Sandro.
A veure, l'estàndard és, jo, per exemple, personalment, dividim l'entrenament diari en dues parts. Entrenem sis dies a la setmana, de dilluns a dissabte. Llavors, l'entrenament del matí té un component físic i després l'entrenament de la tarda té un component més boxístic. Llavors, dins d'una preparació que hi ha microcicles, macrocicles, etcètera, tenim diferents fases. Llavors, primer hi ha una fase general, que és de posar el cos en forma perquè la gent ho entengui. Després hi ha una part més específica, que ja centra l'esport de la boxa i el combat en si, i després l'última part, que és ja l'acabar final, la de més tàctica, més estratègica. Llavors és un procés que va de lo més general a lo més específic.
I ara la pregunta absurda, que segurament és la més absurda que t'han fet mai. Clar, tu et fots amb un ring i tens un tio davant que pot ser molt noble, però si et fot un cop de puny i et tomba, evidentment deu fer mal. Això com ho camufles tu? És a dir, com converteixes aquesta por, suposo que hi ha, en concentració?
Bueno, com no m'han tombat, doncs encara no sé.
Ara.
Com reaccionaria aquí? No, però el tema és, has de saber bloquejar emocions. El que tens enfront és un adversari que s'ha preparat igual que tu, és un esportista i saps que s'ha preparat a consciència per guanyar-te igual que tu. Llavors, ell el que farà és exigir-te el millor de tu mateix. Llavors has de tindre, com nosaltres sempre diem, el cor calent i el cap fred, perquè has de saber controlar en tot moment el que passa i el que succeeix. No val envalentonar-te i anar cap al rival de qualsevol manera. No, s'ha de fer tot de manera metòdica, utilitzant el cap, i és com una partida d'escacs, al cap i a la fi.
El nom d'on et ve, Sandor? Em sembla un nom curiós.
Bueno, es un nom que és hongarès. Es suposa que és l'autèntic nom d'Alejandro, el gran de Macedònia. No és Alejandro, Alexandra, Àlex, com ho vulguis dir. I es suposa que és la versió original d'aquest nom. És un nom bastant bèl·lic, que ja al meu pare li agradaven aquestes coses.
Hosti, no, bona història, bona història. Bé, com pots haver percebut, Sandor, amb això acabarem. No som molt entesos a la boxa, va? Gràcies per la classe magistral que ens acabes de fer, no? I et prometo que intentarem entrar en aquest món, no? Veient que està creixent, no? I que tenim un català que és campió d'Europa. Aquí hem demanat ajuda per saber una mica més enllà del que ens ha explicat el Sandor Martín Pedrol. Aquí hem demanat ajuda.
Doncs hem demanat un cop de mà una de les persones que més en sap d'això de la boxa a casa nostra, és el narrador per excel·lència d'aquest esport en aquest país i col·laborador del Back to Back, el Jaime Huarte. Va, fot-li.
Lo que ha hecho Sandor Martín es una sorpresa relativa, pero de alguna manera es algo extraordinario, porque derrotar a un boxeador como Mikey García, que es una leyenda del boxeo, tetracampeón mundial, y luego estelarizar en el Madison Square Garden una pelea frente a otro boxeador importantísimo como Teófimo López y ganarle a pesar de que los jueces opinaran lo contrario, pues es una maravilla. Pero es que añado algo a esto, que es su comportamiento personal. Es un gran activo para el boxeo. Da una imagen extraordinaria, se implica en cantidad de cosas, está siempre dispuesto a echar una mano a cualquiera, en relación también con los medios de comunicación, siempre abierto a colaborar con nosotros, y me parece una extraordinaria noticia, y creo que el 2023, este próximo ya que se avecina, nos va a dejar un Sandor campeón. Lo deseo de todo corazón, así que le mando un fortísimo abrazo. ¡Japa Sandor! ¡León! Que eres un tío grande. Abrazo.
Venga, Sandor, 2023, año de éxitos. Campeón mundial, ¿la farem alguna cosa el 2023 o qué? ¿Cómo et veus?
Ojalá que sí. Si arriba l'oportunitat, ho donarem tot per ser campions mundials. Al final, és el que porto buscant tota la meva vida. El Jaime Huarte parla molt bé de mi, perquè els dos som de l'Atlètic de Bilbao.
Ah.
I ell ho sap, i per això parla també de mi. Però sí que és cert que té raó, i el meu pare també en tenia raó en parlar, que estem fent coses que quan tornem la vista enrere trigarem molt a veure un altre esportista en escenaris com el que estic vivint jo. Llavors s'ha d'aprofitar i s'ha d'aconseguir ser campió mundial.
Així que ets de l'Atlètic Club?
Soc de l'Atlètic Club, sí, per tradició familiar.
Molt bé, molt bé.
I després, una mica, un cop crescut, una mica ja per filosofia, per cultura, em va enganxar i ja aquí em vaig quedar. Poc a celebrar, però sempre amb orgull.
Bé, això sí. I t'han convidat mai a Sant Mamés?
No he estat mai a Sant Mamés convidat.
Ho hem d'arreglar, Sandor, eh?
He estat, però no convidat.
Ho hem d'arreglar, Sandor. Ja parlarem amb la directiva de l'Atlètic. Ja parlarem. Sí, home, sí. I de petit jugaves a futbol i t'agrada el futbol, sí, eh? Vull dir, no és incompatible boxa i futbol i bàsquet,
sempre,
no?
No, sempre he sigut un nen molt esportista. De fet, hi ha un moment que no em donava les hores al dia per tal de fer tantes activitats. Vaig fer futbol, sobretot al carrer, mai en equips de futbol, perquè, bueno, no em va donar el temps. Jugava a bàsquet, que sí que va jugar una bona temporada, però ja l'alçada ja em va delimitar en un moment donat, quan el nen ja creixien i jo no, ja van començar els problemes. I sempre he estat fent esport, jo què sé, natació, el que vulguis. Al final també he estudiat esport, és a dir, que a la universitat hem estat a l'INEF, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, fent ciències d'activitat física i l'esport, fent CAFE, és a dir, que la meva vida sempre ha estat vinculada a l'esport.
Sí, mira, i vas triar la boxa i no t'ha anat gens malament.
No s'ha equivocat. No.
Escolta, molta sort pel 2023 i un plaer haver-te conegut i conèixer una mica més la boxa.
Moltes gràcies a vosaltres i ojalà que la gent s'acabi d'enganxar i el 2023 sigui un gran any per tothom.
Sandor Martín, el Back to Back, avui parlant de boxa. Vinga, anirem tancant la paradeta coneixent quina és la notícia curiosa de la setmana.
Notícia freak. Avui, Aleix, m'agradaria fer una oda a l'amor cec, Love is All Around, com diu aquesta versió de Love Actual, i aquell amor entre persones molt atractives i altres, doncs, que no ho som tant, però escolta, per molts anys i que duri. Aquesta setmana s'ha fet viral un aficionat dels Sixers, de l'NBA, que li ha demanat per casar-se a una cheerleader enmig d'un partit dels de Filadèlfia.
This was happening.
A sucker for love.
Wasn't even ready for it.
No, completely off guard.
Surprise.
Congratulations.
Yes. 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 Yes.
Un nano amb sort i el comentarista. Doncs bé, el noi es diu Chris Girard i la noia es diu Jackie Murtha, però el cas és que el Chris Girard ha rebut a tort i a dret per Twitter perquè la gent no es creia que era la parella d'aquesta cheerleader. Total, que ell ha hagut de llegir piulades com aquestes.
Aquesta noia mai es casarà amb aquest friqui, però almenys no l'ha avergonyit davant de tothom. Aquí hi ha d'haver alguna cosa al darrere. Jo crec que ell li deu haver donat un ronyó o alguna cosa així. Ara hi ha ONGs que ajuden els friquis a aconseguir parelles.
Tu creus que d'escoltar aquestes coses, doncs bé, aquesta parella ja s'ha fet viral, la parella és real, de fet, es casaran, això tira endavant, i en Chris, doncs, que ha fet callar tots els haters que ja han protagonitzat un dels grans moments del Nadal fent el ridícul davant d'aquesta parella, doncs mira, que ha tingut una alegria pels Estats Units, no només per ells, pels aficionats, sinó també pels fans d'aquest amor sec, per tant, respecte per ells.
Molt bé. Déu-n'hi-do amb la història, Pedrol. Va, ens queda, com sempre, les 5 cites esportives que no us podeu perdre.
Vinga, avui us donaré idees als que per Cap d'Any us quedeu a casa perquè hi ha una oferta molt xula pels que ens agraden els esports americans i aquesta vegada més concretament el bàsquet i el futbol americà. Primer de tot, dissabte 31 es disputen dos dels partits més emblemàtics de l'any a tot el país. Són les semifinals de la Lliga Universitària de Futbol Americà. Atenció, perquè no les fan Movistar, però sí ESPN, i ESPN té 7 dies de prova, tal com hem comentat alguna vegada, per tant, són 7 dies de franc. Si aneu a ESPN Player, us ho podeu agafar i ho podreu veure gratis, aquests dos partits que són o que tenen audiències milionàries. L'any passat, sense anar més lluny, les semifinals les van veure més de 40 milions de persones als Estats Units. A les 10 de la nit, hora catalana del dissabte 31 de desembre, Michigan, Universitat Cristiana de Texas.
Número 4.
I a les 2 de la matinada, l'altra semifinal, Georgia s'enfrontarà a Ohio State, en la segona, com dèiem, d'aquestes semifinals.
Número 3.
Pel dia 1, el diumenge, per passar la ressaca, futbol americà, en aquest cas de l'NFL, a Movistar Deportes. És la penúltima jornada de la fase regular. Els Buccaneers de Tom Brady i els Carolina Panthers es juguen a partir de les 7 de la tarda, hora catalana, també el títol de la seva divisió i, per tant, una plaça pels play-offs que comencen el 14 de gener.
Número 2.
I després, a 2:15 de la nit, també a Movistar Deportes, una de les rivalitats més xules dels Estats Units. Green Bay Packers, Minnesota Vikings. Els Packers, Aaron Rodgers, han de guanyar tant sí com no per no acomiadar-se de les seves opcions de playoffs.
Número 1.
I per acabar el diumenge, a les 2 de la matinada del dilluns, a l'NBA, els Denver Nuggets de Nikola Jokic reben els Boston Celtics en un partidàs descomunal entre els líders de la conferència oest i de la conferència est. En aquest cas, el podré veure en directe a Movistar Deportes.
Molt bé, Pedrol, tot anotat. Gràcies, eh? Bon any.
Gràcies, Aleix, que vagi bé. Fins l'any que ve.
I ho rematarem amb les portades, amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, què tal, Aleix? Estava refrescant a veure si em sortia la portada de Mundo Deportivo, però bé, tot i estar expectants, haurem d'esperar-nos a demà al matí, encara no ha sortit. Les que sí han sortit ha estat, per exemple, del diari Esport, que titula Ferran Año 2, celebra el seu primer aniversari com a futbolista blaugrana i té l'objectiu de reivindicar-se. L'Esportiu ha fet una entrevista en exclusiva a Brian Olivan, el titular, tenim més punts dels que ens mereixem. Entrevista que segurament serà interessant. Per part del diari Marca, Celeron por Bellingham, l'interès del Real Madrid en fitxar aquest futbolista anglès que ha fet un Mundial tan i tan bo. I finalment el diari ja es titula A tope, fent referència a l'estat físic de Karim Benzema, que vol fer una segona volta molt millor i recuperar-se, doncs, per fer bons números i fer una bona temporada com va fer la temporada anterior.
Doncs això és el que trobareu a l'Esport, a l'Esportiu, al Marca i a l'As. I mira, ara mateix ha sortit la portada del Mundo Deportivo de demà. Cambio de planes, Busquets. El capitán, que tenía clara su salida, se plantea ahora quedarse y renovar por el Barça. Una conversación con Xavi y la posible renovación de Messi por el PSG frenarían su idea de irse a los Estados Unidos. També destacan, el staff técnico prioriza la renovación de Sergi Roberto. Una informació del company Ferran Martínez que lliga amb el que ens ha dit avui Sergi Roberto, que ha parlat amb Xavi i amb l'staff tècnic, que li han dit que confien en ell i que volen que continuï, i que ell també té la il·lusió de renovar amb el Barça, perquè també acaba contracte al juny del 2023. A veure què passa, doncs, amb aquests casos de Busquets, portada demà de Mundo Deportivo i de Sergi Roberto, el gran protagonista avui al Tu diràs de RAC1. Demà més. Gràcies, Oriol.
A tu.
A descansar. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports. Un dia més. Demà tornem a 11:15 aquí, amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, Esportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Esportium Ponés. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 9 minuts de la 1. El govern espanyol celebra la decisió del Poder Judicial d'arribar a un acord i desbloquejar la renovació dels dos magistrats que completaran la sala del Tribunal Constitucional. De fet, des de la Moncloa asseguren que el PP ha perdut el pols que plantejava. Això després que aquest dimarts la cúpula judicial hagi esquivat les noves majories que el govern espanyol pretenia imposar amb la proposta de llei que registrarà aquesta setmana al Congrés, escollint César Tolosa, de caire conservador, i María Luisa Segoviano, considerada progressista, per completar la sala del Tribunal. D'aquesta manera, el Constitucional passa a tenir majoria progressista després d'una dècada de control conservador. El PP, en canvi, creu que després d'aquest moviment és el govern espanyol qui s'ha de disculpar per haver intentat, diu, trobar una solució al bloqueig incorporant esmenes al Codi Penal. Més coses, les gasolineres preveuen que des d'aquest dimecres i fins diumenge es tripliqui el nombre de clients que van a omplir el dipòsit per aprofitar els últims dies de descomptes. Això després que el govern espanyol hagi confirmat que a partir de l'1 de gener el descompte de 20 cèntims per litre de gasolina o dièsel només afectarà sectors com els dels transportistes, els agricultors o els pescadors. En declaracions a RAC1, el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, assegura que no hi haurà desabastiment, però recomana ser previsor i no reposar a última hora.
Que la gent no esperi el dia 31, que quan vegi una estació de servei oberta i passi per la vora i no hi hagi gent, pues que entri i reposti. Clar, si tothom, evidentment, espera el dia 31 i tothom el dia 30 ho va repostar, aleshores sí que hi haurien problemes. Però seria perquè les coses no les hem fet de forma racional.
Tot plegat després que el govern espanyol hagi aprovat a l'últim Consell de Ministres de l'any un nou paquet de mesures per afrontar la crisi energètica i l'alça de preus aquest 2023. Entre d'altres, es mantenen les rebaixes d'impostos a la factura de la llum i del gas, se suprimeix l'IVA dels aliments de primera necessitat i es limita durant mig any l'augment de preus al lloguer. A banda, també s'ha aprovat un xec de 200 euros mensuals per a les famílies que cobren menys de 27.000 euros l'any i es mantenen la majoria de descomptes al transport públic. Els pares d'una menor denuncien que s'hagi difós un vídeo amb contingut sexual de la seva filla a la discoteca Huaca de Sant Quirze del Vallès. A les imatges hi apareix la noia fent una fel·lació a un jove enmig de la pista i envoltada de gent. Els Mossos investiguen quan es va gravar aquest vídeo, que s'ha fet viral a les xarxes, i recorden que reenviar-lo o penjar-lo a internet és un delicte contra la intimitat i la integritat sexual de la menor. En la mateixa línia, la consellera de Feminisme, Tània Verge, ha fet una crida a no compartir enregistraments d'aquest tipus sense consentiment. En successos, un ciclista ha mort després de ser atropellat per un cotxe a la C31 a Gavà, al Baix Llobregat. A l'home, un veí de l'Hospitalet de Llobregat, de 78 anys, l'ha embestit un cotxe mentre anava en bicicleta i ha quedat ferit de gravetat. Els serveis d'emergències l'han portat a l'Hospital de Bellvitge, on ha mort poc després. Els Mossos estan investigant les causes de l'accident. I un últim apunt, perquè a França han detingut i enviat a la presó el noi que va fugir després d'atropellar un adolescent en una celebració del Mundial a Montpellier. El noi de 20 anys va escapar-se després d'atropellar mortalment el jove de 14 quan França va eliminar el Marroc a les semifinals. El detingut hauria fugit fins a Andalusia, on tenia família. La policia l'ha enxampat avui quan tornava a França des de l'estat espanyol. I ara els esports, Muriel Domènech.
Sergi Roberto vol renovar amb el Barça i tot i que encara no ha parlat amb el club per tal d'ampliar el seu contracte, ha assegurat en una entrevista al Tu diràs que Xavi ja li ha transmès que el vol.
Encara no hem començat a parlar, suposo que ara amb el tema del mercat d'hivern, el Mundial, tot això, doncs encara no ens hem posat a parlar. La meva idea és quedar-me, pel que m'han transmès el cos tècnic, doncs que hem tingut una conversa a l'entrenament. Ells estan molt contents amb mi, volen que em quedi, però bé, encara no hem començat a parlar.
Sergi Roberto també ha admès que ha jugat lesionat durant molt temps, però que passada l'operació i havent fet net de totes les molèsties, té moltes ganes de tornar a gaudir amb la samarreta del Barça després d'haver passat el pitjor moment de la seva carrera. Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge de César Montes, el central mexicà de 25 anys. És la primera incorporació dels blanquiblaus al mercat d'hivern. Arriba del Monterrey i ha signat fins al juny de 2028. Montes lluirà el dorsal 29 i encara no podrà jugar el derbi de dissabte perquè el mercat no s'obre fins l'1 de gener. Finalment, en bàsquet, el Barça Sant Feliuenc s'ha classificat per la Copa de la Reina, tot i perdre per 82-71 a la pista del Jairis. L'Unió Girona, que ja estava classificada, ha guanyat per 81-64 al Benvimbre i el Cadí la Seu ha quedat fora després de perdre 67-62 a la pista de l'Araski.
I pel que fa al temps, nit tranquil·la i sense fred excessiu, a l'espera d'un dimecres que començarà amb molts bancs de boira i també núvols baixos al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, Catalunya Central o fins i tot també a zones de la costa i del prelitoral. Tot i així s'acabarà imposant el sol arreu, tret de les comarques de Ponent, on la boira sí que serà persistent. Les temperatures podran recular un parell de graus en general, amb màximes entre els 14 i els 18, en la majoria de casos més baixes al Pirineu i també a les zones amb boira. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC 1. El torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç arriba a la 8a edició.
Quina meravella, per favor.
Dues versions. La clàssica de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Està molt bo.
Tots els beneficis obtinguts de la venda del torró de RAC 1 van íntegrament destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona a la investigació de les malalties minoritàries infantils. Podeu trobar el torró solidari de RAC 1 per només 7 euros a les botigues de Torrons Vicenç, els punts de venda detallats a rac1.cat i també a vicenç.com, la botiga en línia de Torrons Vicenç.
Tots som...
Torrons? Sí, sí.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals.